El govern continua la ronda de contactes amb els diferents sectors per pal·liar els efectes econòmics de la guerra a l'Iran a Balears. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
Pescadors, agricultors, distribuïdors, comerç i indústria, tots fan un crit d'auxili davant l'increment de costos del combustible que diuen els ofega i els obligarà a repercutir en el cost del producte si no hi ha mesures. Així li ha traslladat el president de la Federació de la Fusta de les Illes Balears, Pedro Joan Palleres, al conseller d'Economia, Antoni Costa.
Jo crec que la mesura és intentar minimitzar els costos de transport, no?, que afecten a tots els sectors, simplement a la matèria prima i a les energies, no?
Una reunió que ha tingut lloc avui hora baixa al matí també ha continuat amb altres sectors, tot d'un anam en directe a la Conselleria d'Economia per saber què ha donat de si aquesta reunió, quan l'executiu ha fet un estudi i ha detectat ja increments del 45% en el preu del combustible agrícola i un 60% en el de la pesca. Els distribuïdors de les Balears alerten que els productes làctics ja han pujat un 7%. Tot això mentre l'atac dels Estats Units i Israel, el major camp de gas del món, augmenta la tensió al Golf Pèrsic i als mercats, mentre l'Iran ha confirmat ja la mort del seu ministre d'Intel·ligència per part d'Israel. Tot d'un ampliem aquestes qüestions, abans vos avançar amb altres titulars d'aquest dimecres, dia 18 de març. La Policia Nacional ha detingut dos menors a Eivissa per una presumpta violació a un altre menor al Carnaval i difondre el vídeo dels fets. Maria Eugènia Quegles.
És un dels casos que es van destapar la setmana passada. Els fets van ocórrer prop d'un parc de vila, quan la víctima va quedar amb un grup de joves. Dos menors més estan investigats per aquests mateixos fets.
De fet, la policia tutora de les Pitiuses alerta que circulen vídeos de contingut sexual a les xarxes socials, tan reals com creats amb intel·ligència artificial.
Un fet que ha posat en coneixement de la Fiscalia de Menors de l'Illa, la policia i la Federació de Pares i Mares sol·licita a les famílies que facin servir el control parental per evitar la visualització i difusió d'aquest contingut. Ho explica la portaveu de la Federació, Pepita Costa.
I nosaltres, com a famílies, hem de controlar els seus telèfons, hem de veure els seus historials, hem de veure què fan, què reben, què no reben, de què fan difusió. És així, no estem invadint la seva privacitat, són menors.
I la mare del nadó mort després de llançar-lo al fens l'any 2023 a Porto Cristo reconeix que ha estat l'error més gros que ha comès en la seva vida.
La dona ha declarat que en cap moment va creure que la nounada fos viva o ha dit en la darrera jornada del judici. El Ministeri Fiscal manté per ella i el seu cunyat en la petició de presó permanent revisable per assassinat. Els advocats demanen que, en cas de ser declarat culpable, se'ls apliqui el delicte d'homicidi imprudent. El jurat popular es tancarà a deliberar a partir de demà.
I la reforma de la Constitució perquè Formentera tingui un senador propi serà dijous de la setmana que ve.
La majoria del Congrés ha aprovat avui que es tramiti per lectura única, un fet que permetrà que es tramiti amb major rapidesa, estalviant el seu pas per ponència i comissió parlamentària. La Cambra Baixa ho ha acordat amb l'extensió del PP i el no de Vox.
Les consultes i cirurgies anul·lades per la vaga de metges deixaran dues o tres setmanes de sobrecàrrega assistencial a les Illes Balears.
És la previsió que fa la consellera Manuela García. En total, amb aquests tres dies de mobilització s'han cancel·lat prop de 220 operacions i 11.700 consultes i proves diagnòstiques. Els facultatius que reclamen un estatut marc tornaran a sortir al carrer a Palma demà en una manifestació.
L'Observatori Socioambiental detecta més de 820 habitatges buits a Menorca.
És la conclusió d'un estudi fet a partir del baix consum d'aigua dels comptadors. Els municipis amb més casos són Ciutadella, Ferreries i Mou. Entre les solucions en fase d'estudi hi ha la possibilitat de reconvertir-los en habitatges més petits.
I en els esports, el Palma Futsal ja és a Granada per jugar a Xisco Ribas la Copa d'Espanya.
Bon vespre. L'equip mallorquí ha fet avui matí el darrer entrenament abans de viatjar a la ciutat nassarita, on demà entrenarà per acabar d'engestir el partit de divendres. El Palma debutarà als quarts de final contra el Manzanares amb l'objectiu d'arribar a una altra final de la Copa d'Espanya. I en futbol, a les Champions, Barça i Atlètic de Madrid cercaran la classificació als quarts de final. Els blaugranes estan jugant en aquests moments contra el Newcastle i van guanyant per 2-1 al minut 10. I els matalassers a les 9 visitaran l'estadi del Tottenham. I a la mateixa hora el Barça de Patri, Harry Catacoy tractarà d'aconseguir el bitllet per a la final de la Copa de la Reina. Les blaugranes rebran la visita al Badalona després de l'empat sense gols al partit d'anada.
I pel que fa al temps, s'esperen petits canvis. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre, sí, petits canvis de la mà d'uns núvols que demà tindran més protagonisme. I és que avui es veurà que en alguns punts del llevant de les illes hem tingut boires, núvols baixos que han carregat l'ambient, però en termes generals ha lluït molt el sol a tot l'arxipèlag. Demà els núvols baixos apareixeran a més bandes, carregaran més el cel en conjunt de l'arxipèlag. Fins i tot no podríem arribar a descartar qualque brusca feble, principalment a punts de Mallorca, si bé es veurà que demà hora baixa, probablement recuperaríem un cel una miqueta més destapat. Tot això per amor del vent de llevant, un llevant que demà s'ha de reforçar, bufarà moderat, per tant també notarem canvis en aquest sentit, perquè la mà anirà una mica més moguda, totes aquelles costes exposades al llevant, al nord-est de l'arxipèlag. Tot això també impulsarà aire més fresc, per tant també s'acaben les temperatures tan altes que hem viscut, per exemple, avui, arribant als 23 graus, demà amb prou feines arribarem a fregar els 18-19.
Gràcies, Dani. Baixada, per tant, de temperatures i Sidoní, la Fúmiga, Cucorba, els Pets, Paldegall o Ginestar seran el Tribu Fest que se celebrarà a Felanitx els dies 29 i 30 de maig. En parlarem minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Lluís Fortesa, al control tècnic.
IB3 Ràdio, serveis informatius.
Són les 7 i 6 minuts. Avui ha continuat la ronda de contactes del govern i diferents sectors econòmics per analitzar l'impacte a les Illes Balears del conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjà i trobar possibles solucions per pal·liar aquests efectes negatius. Unes trobades que repetiran demà, avui hora baixa, ha estat el torn dels sectors del comerç, indústria i també dels distribuïdors. Ha seguit la reunió a la Conselleria d'Economia la nostra companya Imma Bibiloni. Imma, bon vespre.
Bon vespre. La reunió del govern amb els sectors productius del comerç, la distribució i la indústria de les Illes Balears ha durat prop d'una hora i ha servit per fer una primera aproximació a l'impacte del conflicte de l'Orient Mitjà en l'economia balear. Escoltam Mateu Cuní, president de la Federació Balear de Comerç.
A dins del sector de lo que és el comerç, el que tenim és un gran problema, i és que aquí tot el que es venen a les botigues ven per com va avion i tot això s'enquerirà.
Entre les principals preocupacions destaca l'encariment del transport. Ho explica Pedro Palleres, president de la Federació de la Fusta.
Jo crec que la mesura és intentar minimitzar els costos de transport, no? Que afecten a tots els sectors, simplement a la matèria prima i a les energies, no?
A la sortida, tots els assistents han coincidit en la mateixa idea. La incertesa sobre les conseqüències d'aquest conflicte. Des del sector de la distribució ja avisen que els preus podrien augmentar aviat. Sentim Tomeu Cervera, president de l'Associació de Distribuïdors d'Aliments i de Begudes.
Nosaltres en aquest moment, en el meu sector, distribuïdors, el que ja tenim com a confirmat és un 5 i un 7% dels productes làctics, sobretot que venen d'Europa.
El govern va iniciar dilluns aquesta ronda de reunions i continuarà demà en noves trobades. Al matí serà el torn dels ajuntaments i consells insulars, després del sector de la construcció i l'hora baixa es reunirà amb el sector de les navilieres.
Gràcies, Imma Bibiloni, en directe des de la Conselleria d'Economia. De fet, avui matí el govern s'ha reunit amb el sector primari. El preu del gasoil agrícola a les Balears ha augmentat un 46% d'ençà de l'inici de la guerra a l'Iran i un 60% el del combustible al sector pesquer, segons un informe que ha presentat el govern.
Tot i que l'impost especial d'hidrocarburs és més baix per pagesos i per pescadors, recalquen el poc marge de benefici d'aquest sector. Tant el president de la Federació de Confraries de les Balears, Domingo Bonning, com el director de la patronal ASAJA, Xisco Salvà, asseguren que se senten ofegats i que, si no hi ha ajudes, no hauran de repercutir o hauran de repercutir en el preu dels productes.
Encara que nosaltres el tinguem una fiscalitat especial, o sigui, nosaltres bàsicament el pagam a llibre d'impots, però encara així ha pujat un un 60%.
Està afectant el que és el preu del gasoil agrícola, els piensos i també els fertilitzants. És a dir, hem de tenir en compte que una explotació mitjana que fa hortalís o això, gran part dels seus costos depenen dels fertilitzants. Ara ens trobem en un moment, sobretot que les labors agrícoles estan en pleno auge.
Conseqüències que arriben també al mercat de l'or i la plata. Aquests dos metalls estabilitzen el preu després que hagin pujat molt el valor aquests darrers mesos.
La plata ha triplicat el preu, assolint el $90 l'unça, mentre que l'or supera els 5.100. És un 6% més de les darreres setmanes, ho explica Luis García Langa, expert en inversions.
Com que el dòlar se va castigar des de 2025, pues lo que ha fet és els dòmbers anar a altres valors que de vegades serveixen com a refugi, com poden ser so i sa plata, a lo que s'ha afegit que els governs centrals també han comprat molt d'or per vendre dòlar i bonos de dòlar per castigar també l'economia americana.
Israel elimina el ministre d'Intel·ligència de l'Iran, un nou cop simbòlic per la cúpula del règim dels ayatolàs en només dos dies, una mort que ha confirmat el president del país.
En aquest sentit, l'Iran ha contestat a la mort del cap de seguretat nacional i el comandant també de la força paramilitar Basij. Amb atacs contra Tel Aviv, el Manco hauran matat dues persones. També han atacat l'ambaixada estadounidenca a Bagdad. Mentrestant, als carrers de Teheran, milers de persones han secundat els funerals i homenatges en memòria de la persona que era considerada la mà dreta del difunt líder suprem Ali Khamenei.
I els Estats Units asseguren que el règim iranià està intacte, però a la vegada molt debilitat pels atacs de la seva cúpula i a les seves capacitats militars.
La directora d'Intel·ligència Nacional dels Estats Units, Tulsi Gabbard, ha explicat que és probable que les tensions internes a l'Iran augmentin a mesura que l'economia es deteriori. També ha dit que el país persa continua atacant interessos dels Estats Units i els seus socis al Pròxim Orient. Its conventional military power projection capabilities have largely been destroyed. El seu poder militar convencional ha estat destruït sobre manera, deixant opcions limitades. La posició estratègica de l'Iran s'ha vist degradada significativament, ha dit la directora de la intel·ligència dels Estats Units.
Tot això mentre el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha garantit que el president Donald Trump no involucrarà el país en una guerra inacabable a l'Iran.
And I guarantee the president of the United States is not interested in getting us.
A Trump, diu Vance, no li interessa ficar-nos en aquests camins sense sortida a llarg termini. Conec Trump, diu, i amb ell això no suposa cap risc, ha dit Vance.
Informatiu vespre. IB3 Ràdio.
A Eivissa, la Policia Nacional ha detingut dos menors d'edat per presumptament violar una lota que no té ni 18 anys per carnaval i, a més, difondre la gravació del delicte sexual. Esther de Miguel.
Els agents han explicat el relat dels fets. El 27 de febrer, una dona va denunciar que havia rebut uns vídeos d'una presumpta agressió sexual a una jove que semblava menor d'edat. Tot va passar a un parc del municipi d'Eivissa per carnaval. La víctima havia quedat allà amb un grup de joves, tots menors. La investigació policial s'ha tancat amb dos menors detinguts com a presumptes autors d'un delicte d'agressió sexual. Un d'aquests dos també se li suma un presumpte delicte contra la intimitat per la difusió del vídeo. Paral·lelament, s'ha investigat dos menors més per aquest mateix cas. Un d'ells per un presumpte delicte d'agressió sexual i l'altre per un delicte contra la intimitat. La investigació de la Policia Nacional ja està en mans de la Fiscalia de Menors.
La policia tutora de les Pitiuses alerta la comunitat educativa que estan circulant vídeos a través de les xarxes socials de contingut sexual on apareixen menors d'edat. Alguns dels vídeos estan generats amb intel·ligència artificial i difosos, Esther, sense consentiment.
La policia tutora ha posat els fets en coneixement de la Fiscalia de Menors d'Eivissa. Davant la gravetat de la situació, expliquen que han actuat de manera immediata i han coordinat l'actuació amb el centre educatiu afectat. Adverteixen de la circulació de diferents vídeos on apareixen menors de 14 i 15 anys fent tocaments. A més d'aquests vídeos reals, denuncien que també en circulen de fets amb intel·ligència artificial on apareixen menors, un fet que també constitueix un delicte pertinença de pornografia infantil. La policia i la Federació de Pares sol·licita a les famílies que facin servir el control parental. Segons la portaveu de la Federació de Pares i Mares d'Eivissa, Pepita Costa, és una forma d'evitar que els seus fills vegin i difonguin aquesta mena de continguts.
I nosaltres com a famílies hem de controlar els seus telèfons, hem de veure els seus historials, hem de veure què fan, què reben, què no reben, de què fan difusió. És així, no estem invadint la seva privacitat, són menors.
De fet, la policia tutora adverteix que crear o consumir aquests vídeos constitueix un delicte greu pertinença de pornografia infantil.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
La mare del nadó mort després de llançar-lo al fens l'any 2023 a Porto Cristo, a Manacor, ha declarat que pensava que havia nascut sense vida, però reconeix que ha estat l'error més gros que ha comès en la seva vida. Avui ha tingut lloc la darrera jornada del judici i han declarat tots els acusats. El Ministeri Fiscal manté per a ella i el seu cunyat la petició de presó permanent revisable, mentre els advocats volen que, en cas de ser declarat culpable, se'ls apliqui el delicte d'homicidi imprudent. El jurat popular es tancarà a deliberar a partir de demà.
Tot va passar el 2 de novembre de 2023. Acompanyaren la mare dins el vehicle en què viatjaven en la nounada, el seu cunyat i la seva germana. Va ser ell, el cunyat, qui va depositar el nadó i la roba tacada de sang dins un contenidor de fems. Ni ell ni la seva dona van veure el nadó en cap moment, segons han manifestat. Mentrestant, la mare de la Nina hauria reconegut els fets en una cridada telefònica a una amiga que ha estat reproduïda durant la sessió d'avui. En aquesta telefonada, l'encausada reconeix que ha comès l'errada més grossa de la seva vida. De fet, arriba a dir entre plors que està molt espantada perquè no vol entrar a la presó i fins i tot diu que hauria d'haver llançat el nadó al camp després que nasqués. Escolta'm un extracte d'aquesta conversa telefònica interceptada pels investigadors del cas.
Me tenia que haver quedat aquí en el camp, el tenia que tenir jo aquí. Y yo lo fuera hecho aquí en el campo sola, así total. Porque así mira que le he buscado, Ángela.
Després dels informes pericials que han provat que quan va néixer el nadó, tot i tenir entre 26 i 27 setmanes de gestació, era compatible amb la vida, el Ministeri Fiscal manté la petició de presó permanent revisable per la mare del nadó i el seu cunyat i una multa per la germana per omissió del deure de socors.
Les digo que mataron a la bebé porque había un dolo directo y hablamos de dolo, el asesinato admite, solo admite este dolo, un dolo. Porque había una intención. Ellos sabían que si dejaban a la bebé, iba a morir. Ellos aceptaron que tirando a la bebé al contenedor, iba a morir. La intención era clara. Tenían un hospital, aun cuando no tuvieran el seguro privado, como se nos ha dicho hoy, tenían un hospital a 400 metros.
I la Policia Nacional va intervenir més de 300.000 euros en efectiu i 6 cotxes d'alta gamma en l'operació Ozzan. Dimecres passat varen detenir un home i dues dones que varen quedar en llibertat en càrrecs per la venda de xalets a Mallorca vinculats a un empresari rus i que actuaven com a testaferros.
Els arrestarà per la seva relació en la suposada venda fraudulenta de diversos xalets de luxe a Mallorca vinculats amb un oligarca rus. Actuaven com a testaferros per evitar l'embargament de béns de luxe després de la guerra d'Ucraïna. Un dels acusats va quedar lliure després de declarar en seu policial, mentre que les dues dones varen passar dimecres a disposició del jutjat anticorrupció.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
L'Observatori Socioambiental detecta més de 820 habitatges buits a Menorca, unes dades que s'extreuen gràcies a un estudi fet a partir del consum d'aigua dels contadors. Predominen els edificis antics i els habitatges de grans superfícies. Entre les solucions en fase d'estudi, la possibilitat de reconvertir-los, Gemma Carrasco, en habitatges més petits.
Dels 2.302 habitatges analitzats per l'OPSAM, 828 podrien estar buits a partir del nul o escàs consum d'aigua. Els municipis amb més casos són Ciutadella, Ferreries i Maó. Els d'edificis anteriors a la dècada dels 80 són els més representats a l'estudi realitzat per Borja Pellejero.
Un 40% estarien per davall de 1.960 i de superfície elevada, de 106 metres quadrats seria un 60%. Per tant, és un parc d'habitatge antic, gros.
L'estudi suggereix la necessitat d'intervenir en els centres urbans per revertir la degradació dels immobles i reconvertir els edificis de gran superfície en unitats residencials més petites. Núria Torrent, consellera d'Ordenació Territorial i Turística.
Una d'aquestes opcions és que habitatges grossos es puguin dividir més enllà del que pugui dir el pla general del municipi. Jo faig una crida als ajuntaments que no apliquen aquesta mesura perquè era voluntària per als ajuntaments, que faci en un acord de ple i s'adresquin en aquesta opció.
L'informe s'ha presentat a la Mesa pel Dret a l'Habitatge, reunida aquest dimecres. El Consell ha anunciat la convocatòria d'un concurs públic per a la compra directa d'habitatges per part de la institució. Dolfo Vilafranca, president del Consell de Menorca.
La idea i intenció que tenim és adquirir habitatges construïts a Menorca, no? Per posar-los a disposició, que entraríem, si idees que entrin dins el circuit de lloguer estable.
Per altra banda, el Consell s'ha manifestat en la mateixa línia amb els informes del govern sobre la declaració del conjunt de les illes com a zona tensionada, una mesura que, diu, aconseguiria l'efecte contrari expulsant molts habitatges del mercat.
I primer pas judicial per al desallotjament dels assentaments il·legals de dues finques del municipi de Sencelles. El jutjat d'Inca ja ha ordenat el desmantellament d'un d'ells que es podria produir ben aviat. El cas es remunta al 2021, quan un promotor va llogar una finca, la va dividir en petites parcel·les i les va rellogar per a caravanes o habitatges prefabricats.
L'Agència de Defensa del Territori del Consell de Mallorca no ordenà el desmantellament, però el promotor no en feu cas. Va ser el propietari de la finca qui ho denuncià als jutjats.
I el cens de l'antiga presó de Palma puja a 226 persones perquè la Junta de Govern de Cort ha corregit algunes errades. A més, el batle Jaime Martínez ha reconegut que, a banda del bisbat, cap altra entitat ni administració pública els ha oferit un espai per acollir temporalment els afectats pel desallotjament. Tampoc cap d'aquestes persones han notificat a l'Ajuntament que se'n vulguin anar de manera voluntària.
Cort apura el termini per executar l'operació. Gairebé tots els residents han rebut la notificació per abandonar l'antiga presó. El batle ha explicat que si quan acabi el termini no hi ha cap acord en cap de les que roman a la presó, serà un jutge qui decidirà què passa.
No tenemos constancia de ninguna salida voluntaria. En cuanto acabe esos plazos y no haya esa salida voluntaria, pues se enviará al juzgado y los plazos ya los va a marcar el juzgado ahí.
7:22.
Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
Destinam més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana. Cream 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
Ballam pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
La reforma de la Constitució perquè Formentera tingui un senador propi es decidirà en lectura única al Congrés i serà dijous de la setmana que ve. Què vol dir això? Idò que es tramitarà amb més rapidesa, estalviant-se el seu pas per ponència i comissió parlamentària. La Cambra Baixa ho ha acordat avui amb l'extensió del PP i el no de Vox.
Tots els partits, tret de vots, estan d'acord que Formentera deixi de compartir senador amb Eivissa. L'enrenou polític sobre aquesta qüestió no és el que, és el com. Concretament, el vot tria cada vegada pels populars al Congrés. La iniciativa va sorgir per majoria absoluta del Parlament Balear, quan els diputats de Madrid varen debatre si li obrien les portes del Congrés o no. El PP es va abstenir apel·lant a la por que tenia que les formacions independentistes presentassin esmenes per trencar Espanya, i els socialistes li i donessin suport. Idò bé, finalment només han presentat esmenes el PNB, UPN i el PP. La diputada eivissenca del PSOE, Milena Herrera, ha llançat aquesta pregunta.
Señorías del Partido Popular, se les acaba el tiempo y se les acaban las excusas. Yo les digo lo que va a hacer el Grupo Socialista esta semana y la que viene. Botón verde, sí, porque nuestro compromiso con Formentera es inquebrantable. Por tanto, la pregunta, la pelota, está en su tejado. ¿Quieren o no quieren que Formentera tenga un senador propio? ¿Van a votar sí o no al senador de Formentera esta semana y la que viene?
La socialista no ha tingut resposta en el ple perquè el popular Vicente Mariboso ha optat per no intervenir-hi. Ha hagut d'esperar a la votació en què el PP ha tornat a optar per l'abstenció. El que ha votat en contra es vots. El diputat Jorge Campos torna a veure una intenció rupturista a l'acceleració parlamentària.
¿No les llama la atención que los enemigos de España tengan tanta prisa en una reforma constitucional? Porque esta es una reforma impulsada por la izquierda y por la señora Armengol cuando era presidenta de Baleares. Y tienen mucha prisa porque saben que les quedan dos telediarios para irse a su casa. Bueno, a sus múltiples casas. Bueno, o a la República Dominicana, no sé. Pero tienen mucha prisa en llevar adelante las reformas destructivas. Precisamente por eso hay que oponerse total y frontalmente a sus propuestas de reforma, porque son abiertamente perjudiciales.
El diputat de Sumar Més, Vicent Vidal, ho veu totalment a l'inrevés.
El poble de Formentera ha fet una reivindicació justa? Sí. Aquesta reivindicació justa enforteix la democràcia? Sí. És necessari que Formentera tingui una veu pròpia al Senat, la suposada cambra territorial? Sí. Per què? Perquè es tractin de forma directa els seus problemes, la seva realitat.
Dijous de la setmana que ve, el Congrés votarà la reforma constitucional. Es necessiten 3/5 parts de l'hemicicle. Si els populars pitgen el sí, anirà cap al Senat. Si no s'introdueix cap esmena allà, Formentera tindrà un senador automàticament. Si hi ha qualque modificació, per petita que sigui, el Senat s'haurà de ratificar o tomba una altra vegada al Congrés.
I de la política autonòmica, PP i Vox han acordat augmentar el requisit per accedir a la renda social garantida i exigiran el manco 3 anys de residència legal també als menors estrangers no acompanyats perquè puguin optar a la renda d'emancipació. És un altre dels acords que culminaran les dues formacions que s'havia pactat ja en els pressupostos de 2025.
Demà acaba el termini per presentar esmenes a la llei de projectes estratègics i aquestes una altra de les pactades entre PP i Vox que s'afegeix a l'eliminació del requisit del català a determinats llocs de la funció pública. Són Manuela Cañadas, la portaveu de Vox, i Sebastià Sagreras, del PP.
Exigiremos un mínimo de 3 años de residencia legal ininterrumpida. Además, el que no busque trabajo o rechace una oferta adecuada perderá esta ayuda.
Creiem que vivim una crisi migratòria i creiem que no podem alentar la immigració il·legal prometent que res més arribar aquí se'ls donarà una ajuda o que menors que arriben en ja de 7 anys complits per estar 2 mesos tutelats abans de complir els 18 anys rebran una ajuda.
Hi ha altres qüestions sobre les quals les dues formacions no s'han posat d'acord, com per exemple que els topònims estiguin també en castellà, ho demana Vox, o reducció fiscal, en aquest cas proposades pel PP. L'esquerra acusa la dreta de criminalitzar els migrants i d'abocar-los a l'exclusió. És Josep Castells, de Més per Menorca.
Si aquesta gent arriba aquí, fugint de la misèria, amb una mà al davant i l'altra al darrere, i no els ajudam, o un menor que arriba a les nostres illes i després als 18 anys el deixam tirat, quina via li donam?
Crítiques també de l'esquerra, en aquest cas de l'ecosobiranista Lluís Apasteguía, per la retirada del català com a requisit per accedir a la funció pública.
Hipoteca el futur, castellanitza l'administració i, sobretot, el que està fent na Marga Proens és posar el país en els peus d'aquells que odien allò que ens identifica com a país.
Finalment, el socialista Iago Negueruela ofereix al PP el seu suport per rectificar el reglament del taxi que va aprovar el govern fa un mes. Ho demana al sector per limitar més arribades de les VTCs.
No va de quien se pone la medalla, va de trabajar para el sector del taxi, y desde ese punto de vista nosotros ya le hemos dicho al Partido Popular que lo que el sector del taxi diga que sí, contará con nuestro apoyo. Y por tanto, trabajemos en esa dirección.
Negueruela ha comparegut acompanyat de representants dels taxistes, com són Vial Moragas, de la Piment, i Florian Talaya, de la CAEP.
No puede ser que haya determinados medios de transporte que mañana nos podrían invadir con 100.000 coches y que nadie pueda decir nada.
Se podrà contingentar i que hi hagi el número que facin falta, però no això de que sigui cambum. i valoraran molt positivament i ho han d'agrair a la nostra classe política, que s'han posat les piles.
I pensionistes de les Balears comencen els tràmits per reclamar al Parlament que aprovi un complement salarial per a aquelles persones que tenen una pensió que no arriba al salari mínim interprofessional. La coordinadora per la defensa de les pensions públiques començarà una recollida de firmes per presentar aquesta iniciativa legislativa popular.
A les Illes hi ha 94.000 jubilats que cobren una pensió que no arriba al salari mínim interprofessional. El 60% són dones. Per això, els impulsors de la iniciativa demanen que sigui el govern que complementi aquestes pensions perquè les persones que puguin arribar a cobrar 1.221 euros mensuals siguin molt més. A partir d'ara tenen 4 mesos per recollir les firmes.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30. El govern continuarà demà la ronda de contactes amb constructors i navilieres per pal·liar els efectes econòmics de la guerra a l'Iran o al Manco per cercar solucions. Avui ho ha fet amb pescadors, agricultors, distribuïdors, comerç i indústria.
Tot fan un crit d'auxili davant l'increment dels costos del combustible que diuen els ofega i els obligarà a repercutir en el cost dels productes si no hi ha mesures. Així li ha traslladat el president de la Federació de la Fusta de les Balears, Pedro Juan Palleres, al conseller d'Economia, Antoni Costa.
Jo crec que la mesura és intentar minimitzar els costos de transport, no?, que afecten a tots els sectors, simplement a la matèria prima i a les energies, no?
L'executiu ha fet un estudi i ja ha detectat increments del 45% en el preu del combustible agrícola i un 60% en la pesca. Els distribuïdors de les Balears alerten que els productes làctics ja han pujat un 7%. Això quan l'atac dels Estats Units i Israel, el camp de gas més gros del món, augmenta encara més la tensió al Golf Pèrsic i als mercats quan a l'Iran han confirmat la mort del seu ministre d'Intel·ligència per part d'Israel.
Detingut dos menors a Eivissa per una presumpta violació o un altre menor al carnaval i difondre en el vídeo.
És un dels casos que es van destapar la setmana passada. Els fets van ocórrer prop d'un parc de vila quan la víctima va quedar amb un grup de joves. Dos menors més estan investigats per aquests mateixos fets.
La policia tutora de les Pitius és de fet alerta que circulen vídeos de contingut sexual a les xarxes socials tan reals com també creats amb intel·ligència artificial.
Un fet que ha posat en coneixement de la Fiscalia de Menors de l'Illa, la policia i la Federació de Pares i Mares sol·licita les famílies que facin servir el control parental per evitar la visualització i difusió d'aquest contingut.
I la mare del nadó mort després de llançar-lo al fens l'any 2023 a Porto Cristo reconeix que ha estat l'error més gros que ha comès en la seva vida.
La dona ha declarat que en cap moment va creure que la nounada fos viva. Ho ha dit en la darrera jornada del judici. El Ministeri Fiscal manté per ella i el seu cunyat la petició de presó permanent revisable per assassinat.
Porque había una intención. Ellos sabían que si dejaban a la bebé, iba a morir. Ellos aceptaron que tirando a la bebé al contenedor, iba a morir. La intención era clara.
Els advocats demanen que, en cas de ser declarat culpable, se'ls apliqui el delicte d'homicidi imprudent. El jurat popular es tancarà a deliberar a partir de demà.
I la reforma de la Constitució perquè Formentera tingui un senador propi serà dijous de la setmana que ve.
La majoria del Congrés ha aprovat avui que es tramiti per lectura única, un fet que permetrà que es tramiti més aviat, ja que estalviarà que passi per ponència i comissió parlamentària. La Cambra Baixa ho ha acordat en l'extensió del PP i no de vots.
Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports.
Esports que així corribes, començant parlant de l'Illes Balears Palma Futsal, que ja és a Granada per jugar aquest cap de setmana la Copa d'Espanya.
L'equip mallorquí ha fet avui matí el darrer entrenament abans de viatjar a la ciutat nassarita, on demà entrenarà per acabar d'enllestir el partit de divendres. El Palma debutarà als quarts de final contra el Manzanares amb l'objectiu d'arribar a una altra final de la Copa d'Espanya. Denis Cavalcanti, porter de l'equip, diu que l'equip està motivat.
Estamos listos, va una semana importante para nosotros. Ya pasó la semana importante de Supercopa, de Champions, ahora llegó un momento muy importante también, que es la Copa de España. Estamos con muchas ganas, motivación todos estamos, porque somos equipo que vamos a disfrutar, que vamos a entrar para competir y siempre para ganar.
El Palma tornarà a gaudir d'una bona oportunitat per aconseguir el que seria el primer títol nacional del club.
Vamos a competir al máximo, disfrutar y intentar buscar el primer título de Palma. Una temporada muy, muy completa para nosotros, pero tenemos un plantel muy, muy grande y buenos jugadores para poder llegar y competir al máximo.
El partit de divendres entre Palma Futsal i Manzanares el podreu seguir en directe a les 6 del capvespre aquí, a IB3 Ràdio. En futbol, el Reial Mallorca ha tornat a entrenar avui matí per continuar preparant el partit de dissabte contra l'Elx. Una setmana programada per Martín de Michelis sense descans per a la plantilla que mirarà de sumar 3 punts vitals a domicili contra un rival directe. L'Elx és l'equip que marca el descens amb 26 punts i en cas de que el Mallorca guanyés dissabte se situaria 5 punts per damunt del conjunt il·lícita. Escoltam Cristian Bragarnik, que és el màxim accionista de l'Elx.
Obviamente no conseguimos todo lo que esperamos, pero estoy convencido de que los jugadores van a volver a lograr este tan ansiado objetivo que tenemos todos juntos, ¿no? Son 10, en las cuales tenemos que conseguir 14, 15 puntos y bienvenido por ser un rival directo que sea esta. Entonces ahí es donde creo que tenemos que estar juntos, confiados, para volver a lograr ese objetivo.
L'enfrontament entre l'Elx i el Mallorca començarà dissabte a les 2 del migdia al Martínez Valero i el podreu seguir en directe en tota la prèvia a partir de les 12 aquí, a IB3 Ràdio. A la Copa de la Reina, el Barça de les mallorquines Patri, Jarro i Catacoy cercarà avui a les 9 del vespre contra el Badalona un bitllet per a la final del torneig del Cau. Aquesta semifinal es decidirà a l'estadi Johan Cruyff, ja que el partit d'anada el resultat va ser d'empat a 0. Si no hi ha res de nou, Patri i Jarro estarà a l'11 titular i Catacoy podria tornar a jugar. La portera ha rebut avui migdia l'alta mèdica de la lesió que va patir el passat mes de febrer. En cas de guanyar, les mallorquines s'enfrontarien a la final a l'Atlètic de Madrid, que ahir es va imposar a la de Tenerife per 0-1, deixant així el global en 2-0. A les Champions, en aquest moment, el Barça està disputant contra Newcastle el partit de tornada dels vuitens de final. El partit està a punt d'arribar al temps de descans i el Barça està empatant a 2 contra el Newcastle i just ara en aquest moment hi ha penal per el Barça. Els gols del Barça han estat de Rafinha i Bernal i els de Newcastle doblet d'Anthony Elanga. Amb aquest resultat, l'empat a 2 no bastaria perquè els de Hansi Flick passessin a la següent ronda, ja que el partit d'anada van empatar a un gol. I qui ho té molt bé per classificar-se als quarts de final és l'Atlètic de Madrid, que jugarà al camp del Tottenham quan siguin les 9 del vespre. Els de Simeone van guanyar el partit d'anada al Metropolitano per 5 gols a 2. Escoltam el tècnic argentí.
Esperemos poder llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño. Un equipo que jugará con la intensidad que tienen en su casa. Hay una diferencia de 3 goles. Está claro de que nosotros necesitamos sacar el partido adelante y lo mejor sería poder marcar para obviamente llevarlos a ellos ya a una situación más incómoda.
Tornant al partit del Barça, aprofitant per dir que Lamine Yamal ha convertit aquest penal i el Barça s'anirà al descans guanyant per 3-2 al Newcastle. I ahir vespre el Real Madrid va certificar la seva presència als quarts de final de la Champions. El conjunt blanc va guanyar per 1-2 al Manchester City amb 2 gols de Vinícius Júnior, deixant el global en 5-1. Escoltant l'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa.
Que teníamos que salir a ganar el partido, a aprovechar que estábamos uno más para intentar tener mucho balón y sobre todo hacer goles, pero bueno, pues como siempre también teníamos un rival enfrente que lo hace muy bien. Hemos tenido yo creo que bastantes ocasiones para haber hecho un gol antes y bueno, muy contentos por la victoria.
El Manchester City va veure com s'esveien totes les possibilitats quan al minut 20 Bernardo Silva era expulsat per una mà dins l'àrea. Escoltam el seu tècnic Pep Guardiola.
La lástima de no haberlo vivido 11 contra 11, incluso con el gol. Es lo único que nos queda. Somos un equipo extraordinario. Extraordinario. Los primeros 15 minutos de hoy, los primeros 15 de Bernabéu, el error del primer gol que hicimos, que no defendimos bien un balón largo a Valverde. Somos un equipo extraordinario. Jugamos muy bien al fútbol. Felicidades al Madrid y felicidades a todos vosotros.
Juntament amb el Madrid, també es van classificar per als quarts de final l'Sporting de Portugal, l'Arsenal i el PSG. un darrer punt abans de canviar d'esport, perquè la Confederació Africana de Futbol va retirar ahir el títol de campió de la Copa d'Àfrica a la selecció del Senegal i va proclamar campió del torneig al Marroc, donant així als senegalesos la final per perduda amb un resultat de 0-3. Recordem que el Senegal va patir un arbitratge desfavorable a la final i quan l'àrbitre va xiular penal a favor del Marroc el darrer minut de partit, els senegalesos van decidir retirar-se momentàniament del terreny de joc com a protesta. Després d'això, Brahim Díaz va fallar el penal i a la pròrroga Senegal s'imposà per 1-0. Així i tot, la Confederació Africana ha considerat incompareixença per part del Senegal i ha atorgat el títol al Marroc. I aquest diumenge tindrà lloc una nova edició de la Mallorca Mitja Marató Ciutat de Palma. El Parc de la Mà i el Passeig Marítim seran l'escenari de l'edició 33 d'una de les curses més importants de l'any a Mallorca. Prop de 10.000 persones participaran a les tres curses que se celebren i és que, a més de la prova principal, la mitja marató de 21 quilòmetres, també es farà l'edició 14 dels 10 quilòmetres Port de Palma i la 22a edició de la cursa popular de 3 en 6 quilòmetres.
Gràcies, Xisco. 20 minuts per arribar a les 8.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. Préstamobalear.com. Préstamobalear.com.
Quan les dificultats semblen massa grans i sentim que no podem més. Quan la vida a que nostre es complica i les forces s'acaben. Per aquests moments, neix el SAIDIC, un servei pioner que dona suport a les famílies amb infants amb discapacitat intel·lectual i alteracions de conducta. I també per això reforçam el SAID amb 18.400 hores d'atenció a domicili, caps de setmana i festius, professionals que retornen calma i confiança a les llars. Quan l'ajuda arriba a casa, tot canvia. IMAS, Consell de Mallorca.
Escoltau l'informatiu vespre. El resum de la jornada a IB3 Ràdio.
Es manté el seguiment, segons el CIMEVAL, de la tercera jornada de vaga dels metges aquesta setmana. Segons les dades de l'IBE Salut, les aturades han suposat l'anul·lació de 68 operacions, 1.600 consultes i proves diagnòstiques i 2.000 consultes als centres d'atenció primària avui.
Segons el sindicat mèdic CIMEVAL, de mitjana, el seguiment als hospitals ha estat del 75% i de gairebé un 50% als centres d'atenció primària. Demà, els facultatius de Mallorca es manifestaran pels carrers de Palma. A Menorca ho faran dissabte. El delegat menorquí de CIMEVAL, Claudio Triay, adverteix que tothom serà pacient. Per això demana la implicació ciutadana a les seves exigències.
No només és una manifestació que és per metges, sinó que està dirigida també a tota la població, a tots els pacients. Tots serem pacients algun dia. Per això també fem una crida a nosaltres, a la població, de que es sumi en aquestes reivindicacions, perquè la fi i al cap és per la sanitat pública, per el que lluitem tots.
Les consultes i cirurgies anul·lades per la vaga de metges deixaran dues o tres setmanes de sobrecàrrega assistencial a Balears. És la previsió que fa la consellera Manuela García per una vaga dels metges que reclamen un estatut marc propi pels facultatius. De fet, García demana al govern de Pedro Sánchez que negociï amb els metges per posar, diu, ordre a una situació que considera caòtica quan fa 14 dies que va començar la vaga nacional del sector i que aquesta setmana, en què ja ha dut tres jornades, ha deixat un total de 220 operacions i 11.700 consultes i proves diagnòstiques anul·lades.
Es muy doloroso que sean nuestros ciudadanos los que estén pagando las consecuencias. Que al que se le esté suspendiendo una cirugía es al ciudadano de Baleares. Al que se le está anulando una consulta es al ciudadano de Baleares. Esas consultas y esas cirugías que pasan a reprogramarse suponen una sobrecarga asistencial muy importante para las 2-3 semanas.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
16 minuts per arribar a les 8 del vespre, els menors de 18 anys d'Eivissa i Formentera podran utilitzar de manera gratuïta l'autobús de les dues illes. És un dels acords pactats avui durant la reunió entre els presidents d'Eivissa i Formentera, que també han fet front comú per fer una crida urgent al govern central perquè prengui mesures en la gestió de l'arribada de menors a les Pitiuses. Esther de Miguel.
A banda de la gratuïtat en el transport públic pels menors, també s'ha avançat respecte als sistemes de limitació a l'entrada de vehicles. Així, aquest estiu, els que arribin de Formentera per romandre fins a dos dies a Eivissa no formaran part de la quota de 120 vehicles al dia permesos. Sentim el president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí.
Amb la qual podran venir sense cap tipus de restricció a l'illa d'Eivissa i fer les gestions, amb la qual evitarem haver de que s'hagin de connectar a la plataforma, demanar cupo, etc., sinó facilitar-me, en aquest cas, tots els tràmits administratius.
Una mesura que Eivissa espera que Formentera comenci a aplicar a la inversa en els propers dos anys. D'altra banda, ambdós presidents demanen que el govern central s'impliqui i posi solució a l'arribada de menors a les illes. Sentim de nou Marí i després el president del Consell de Formentera, Òscar Portes.
La solució passa per posar controls amb origen. I això només ho pot fer el govern d'Espanya. I això és el que reclamam. Ja hi ha hagut alguns incidents i ens temem que si això no es frena, doncs hi pot haver situacions més complexes.
Evidentment que demanam finançament, un finançament que Formentera no té, que Eivissa també ho passa malament.
Els presidents constaten la saturació dels serveis de menors. El 70% dels tutelats a les Pitiuses són menors no acompanyats.
I a les portes de la Setmana Santa s'han posat nova restricció per aparcar a Cala Barques, una de les platges més emblemàtiques de Manacor. El Consell de Mallorca ha tancat l'accés a un tram de l'antiga carretera que fins a l'estiu passat es feia servir d'aparcament.
A petició dels veïnats que fan servir aquestes finques i que l'estiu sovint no ho podien fer pels cotxes mal aparcats, el Consell de Mallorca ha decidit posar-hi una barrera. També ha bloquejat la sortida, per la qual cosa l'antiga corba reconvertida en aparcament ja no es podrà fer servir.
Nosaltres, bé, jo he vengut tota la vida aquí i nosaltres normalment aparcàvem aquí perquè era un racó on no molestàvem a ningú i ara acabem de passar i hem vist que està tapiat.
I 9 de cada 10 plantes de posidònia que l'IMEDEA ha plantat a l'abadia de Pollença han sobreviscut. Són el resultat d'un projecte innovador que avui s'ha presentat. Els investigadors de l'IMEDEA assenyalen que el mètode emprat ha estat exitós, tot i que apunten que la planta creix de manera lenta. El projecte s'ha desenvolupat a la zona del port on les praderies estan degradades. A més, l'impacte de l'alta temperatura de la mà 29 graus a l'estiu també és un dels reptes Carme Moreno que ha d'afrontar el projecte.
L'investigador de l'IMEDEA, Jorge Terrados, ha explicat que a Europa s'han duit a terme projectes similars, però d'una menor envergadura a França i a Itàlia. En el cas de l'abadia de Pollença, bussejadors professionals varen començar a plantar posidònia el març de 2018 i fins al 2020 es varen dur a terme diferents plantacions. En total es plantaren 12.800 fragments a través d'una tècnica innovadora. El monitoratge ha permès detectar uns resultats exitosos. És Jorge Terrados.
Nuestros fragmentos están yendo lentamente, pero ahí están. Y luego aquí he resumido algunos resultados de otras plantaciones que se han hecho en Italia y en Francia y que se han monitorizado tiempos mayores y que encuentran aumentos de densidad de doble, se ha duplicado, triplicado 5 veces, pero se necesitan escalas de tiempo más largas. Entonces nosotros somos optimistas, confiamos en que nuestra plantación dentro de las próximas décadas siga progresando y siga creciendo, ¿no?
Aquesta metodologia ja s'ha extrapolat a altres indrets de la Mediterrània, com l'abadia de Fornells o Cala Blanca, Menorca. Entre les dificultats trobades durant el procés destaca la lentitud per l'obtenció de permisos. A més, la investigadora de l'IMEDEA, Inés Castejón, detalla que en un primer moment el projecte es va rebre en reticències.
A pesar de que en cada reunió i en cada presentació decíamos que la restauració no suplanta la conservació, que la conservació és la primera medida en totes les reunions, sempre hi havia un planteamiento de recepció del projecte suspicaz, digamos, desconfiado. Esto ha ido cambiando a medida que la legislació també ha ido cambiando i se ha ido potenciando la restauració.
El projecte ha estat finançat al 100% per Redeia i ha tingut un cost d'1 milió d'euros.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Es Mercadal estrenarà escola el curs que ve. Una demanda històrica. El centre actual fa anys que ha quedat petit. Les obres acabaran com a tard, a final del mes de juny, i els alumnes s'hi traslladaran, Cristina Tomàs, el mes de setembre.
L'estructura ja està finalitzada i ara es fan els darrers acabats, paviments, instal·lacions i fusteria. Unes obres, però, que acumulen retras i s'hauríem d'haver acabat aquest mes de març. Sentim Antoni Vera, conseller d'Educació.
Les pluges de l'any passat i d'enguany ha fet que hi hagués un poquet de retard, però bé, nosaltres fem feina en l'objectiu que els pròxims curs, al setembre, tots els lots de Mercadal puguin anar ja en el nou centre.
Finals de juny, aquesta és la data prevista per tenir enllestida la nova escola d'Es Mercadal, un centre molt esperat. L'actual, Mare de Déu del Toro, fa anys que ha quedat petit i funciona amb aules prefabricades i espais improvisats. Sentim Silvana Coll, directora del nou centre.
L'espai en aquella escola és molt, 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 molt petit i no tenim espais per moltes aules ni per molt de... De fet, tenim dues prefabricades, tenim dues aules externes en el centre, tenim l'aula de psico que també està externa, emprant un pati de la plaça de l'Ajuntament i molt complicat organitzar segons quines metodologies en aquell edifici.
Amb el nou centre aquests problemes desapareixeran. Sa Fontassa serà una escola de doble línia amb més espai i noves instal·lacions com aula de música, sala de mestres, menjador o pista esportiva.
I els antics cinemes Metropolitan de Palma es convertiran en un edifici multiservei de 9 plantes. El guanyador del concurs ha estat l'avantprojecte arquitectònic de Joan Fortuny i Martí Sans. L'objectiu de l'Ajuntament és que el projecte es pugui licitar l'any que ve i que estigui acabat d'aquí un any i mig.
Situat al barri de Pere Grau, l'edifici combinarà formigó i fusta i tindrà 3 plantes subterrànies i 6 en alçada, comptant la coberta. Als baixos hi haurà aparcaments i magatzems. A la planta baixa i al primer i segon pis, la nova comissaria de policia, la unitat bàsica de salut, l'escoleta, una oficina d'atenció ciutadana, un centre de dia i una sala de conferències. Les plantes 4 i 5 seran per sales multifuncionals, per al casal de barri i per la biblioteca. Jaime Martínez és el Batlle de Palma.
Tornem a recuperar un espai abandonat durant molts anys i el transformem pels ciutadans de Palma, per tots els ciutadans del barri de Pere Grau, i per tant posar en un espai abandonat, un edifici abandonat durant 15 anys en el servei del barri i de tots els veïnats. Això és una manera de reforçar la vida comunitària, és una manera de millorar els serveis públics.
La inversió total serà de 14,3 milions d'euros.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
A falta de conèixer el detall del pla d'ajudes que pot presentar l'Estat divendres en el Consell de Ministres, hi ha una qüestió que, a priori, ha creat friccions entre els 2 socis de govern. Mesures relacionades amb l'habitatge, com allargar la pròrroga per evitar desnonaments a col·lectius vulnerables. Sumar insisteix que cal incloure aquestes iniciatives en el paquet, però el PSOE, a priori, no ho veu clar, ja que vol garantir el màxim de suport al Congrés, on s'haurà de convalidar les mesures.
El ministre de Consum, Pablo Agustín Duro, i de sumar, és clar, lluitaran fins on faci falta perquè divendres també s'incloguin mesures per protegir els afectats per la crisi de l'habitatge. La vicepresidenta primera, la socialista Maria Jesús Montero, demana rebaixar expectatives perquè el que és prioritari és que es pugui aprovar la cambra i per això necessiten una majoria que no tenen aquestes mesures.
Nosotros llevamos meses peleando porque haya una prórroga de los contratos de alquiler. Es una medida de sentido común para proteger al 20% de españoles y españolas que viven de alquiler y que no pueden afrontar una subida del 40, el 50, el 60%. No entendemos la resistencia a proteger a los españoles en materia de vivienda y vamos a seguir peleando hasta que lo consigamos.
No vamos a tener un decreto ley para que otros grupos lo rechacen. Eso es lógico. Podríamos tener aspiración a ir mucho más allá, pero tenemos que ser conscientes del arco parlamentario en el que vivimos y que, por tanto, las medidas que planteemos tendrán que contar con el acuerdo de la mayoría de los grupos.
I en el cara a cara habitual al Congrés, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat el president espanyol d'emplear el no a la guerra com a cortina de fum per tapar, diu, les seves derrotes electorals en referència als recents comicis a Castella i Lleó, Aragó i Extremadura. Pedro Sánchez, per la seva part, ha instat a Feijóo a desmarcar-se de Trump i donar suport al pla de resposta.
En la sessió de control del govern, Feijóo ha acusat a Sánchez de ser un perdedor i li ha dit que no presenti les ajudes en un decret omnibus com va fer en les pensions. El president, que no ha fet cap referència als comicis a Castella i Lleó, li ha reclamat responsabilitat i que doni suport al pla anticrisis que presentarà divendres.
Le advierto, señor Sánchez, no se le ocurra traer las medidas en un decreto omnibus, como hizo con las pensiones. Por una vez, haga lo correcto y copie las medidas que hace dos semanas ha presentado el Partido Popular. Baje el IRPF, el IVA de la energía, los impuestos a los carburantes, el gasóleo profesional y deje de exprimir a los españoles.
Este gobierno sí asume sus responsabilidades y ustedes ya están poniéndose la venda antes de la herida. Ya nos está diciendo que va a votar en contra del Real Decreto Ley para proteger a la gente, como hicieron durante la pandemia, como han hecho durante la guerra comercial, como han hecho durante toda las crisis que ha tenido que gestionar este gobierno. Mire, usted no aclara si apoya o no la guerra de Trump y de Israel en Irán. No lo aclara, señoría. Pero no puede usted alentar y apoyar a quien incendia y luego quejarse de los efectos del humo que provoca ese incendio.
Pedro Sánchez ha anunciat avui una inversió de 1.000 milions d'euros per augmentar la producció de drons i radars de manera conjunta amb Ucraïna.
L'anunci l'ha fet aquest dimecres en el marc de la quarta visita del president ucraniès a Espanya. Sánchez i Zelensky s'han reunit a la Moncloa, on han signat acords en matèria de defensa i on Zelensky ha reclamat que Ucraïna no quedi en l'oblit.
Está vinculado con radares, con drones. En definitiva, yo creo que es muy importante esta alianza, esta coproducción que vamos a tener con la industria de la defensa ucraniana. Y eso, bueno, pues si demuestra algo es la voluntad que tiene también la sociedad española y el gobierno de España de no olvidar lo que está pasando en Ucrania, de apoyar a Ucrania con todos los medios y sobre todo de construir un futuro común con Ucrania.
El govern estatal prepara l'evacuació de militars espanyols desplegats a l'Iraq a causa de l'ofensiva dels Estats Units i Israel contra l'Iran. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha assegurat avui que el govern espanyol prepara aquesta evacuació en els propers dies. I el Congrés dels Diputats ha tombat el projecte de llei de govern per rebaixar la taxa d'alcohol al volant. La proposició de llei pretenia abaixar la taxa d'alcohol de 0,5 grans per litre de sang a 0,2.
El PP, Vox i Esquerra Republicana ja han votat en contra. El portaveu de la Comissió de Seguretat Vial del PSOE, Manuel Arribas, assegura que el d'avui no era un debat polític.
El Partit Socialista volverá a traer esta ley y conseguiremos sacarla adelante porque creemos que es de justicia social y porque creemos que los ciudadanos de nuestro país merecen salir seguros a las calles, salir seguros a las carreteras y ante una conducción negligente bajo los efectos del alcohol siempre tendrán enfrente al Partido Socialista.
3 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura.
Les artèries del cor em va més decent. El meu enemic està...
Arriba la quarta edició del Tribu Fest, que comptarà com un dels plats forts amb aquests que escoltant de fons el Sidoní, el festival familiar que es fa a Felanitx, pensant amb els més petits en l'educació musical i per passar-ho bé, sense renunciar obligatòriament a estar plegat. Seran dues jornades, se celebraran dia 29 i 30 de maig al Parc Municipal de Sa Torre. És la quarta vegada que es fa el festival, però és la primera, això sí, que es fa en dues jornades, divendres i dissabte.
Una de les grans novetats d'aquesta edició serà l'estrena en concert del nou disc en català del grup Sidoní, que encapçala el cartell i que estan gratament sorpresos d'estrenar-se, explicava el seu bateria Letspi en Festival Familiars. Això sí, sempre dins l'estima que tenen per Mallorca.
La nostra relació amb l'illa de Mallorca jo crec que és preciosa. L'any 2000 estàvem tocant ja al Casino Reial. I des d'aleshores no hem parat de visitar aquesta lletra increïble, tocant i demostrant que per nosaltres és molt important. Però mai havíem fet un concert que estigués enfocat o pensat per les famílies, perquè els nens i nenes també puguin gaudir de la música pop i, en aquest cas, de la música de Sidoní.
Però el cartell no s'acaba aquí, ho explicava des de l'organització Carlota Socias.
I lo millor de tot, el nostre cartell. Sidoní amb el seu nou disc i primer concert a Mallorca. La Fúmiga en la seva gira de comiat, únic concert i darrer a Mallorca. Els Pets, 40 anys de carrera. Ginestà, un grup de nova generació pop en català que estrenen disc. I 50 anys de Cucorba, que se despedeixen i ho faran en el nostre festival. I molt més. El de Gai, en Bauca, Vilo, Capella.
I també hi haurà tallers, tres escenaris, Aigua de Franc, més ombres, ONGs que mostraran la seva obra social i, com a cosa nova, l'UIB, amb un estant per acostar la ciència als més petits. I una interessantíssima novetat, diuen, una instal·lació artística artesanal amb un minigolf i un espai pels reconeguts membres del Circ Bové. El recinte ocupa 14.000 metres quadrats.
Són les 8, moment de repassar els principals titulars destacats d'aquest dimecres, dia 18 de març. El govern continuarà demà les reunions amb els agents socials i econòmics per estudiar mesures per fer front a l'impacte econòmic de la guerra a l'Orient Mitjà. Serà el torn dels constructors i les navilieres. Avui Toni Sastre ho ha fet amb pescadors, agricultors, distribuïdors, comerç i també indústria.
Els sectors demanen mesures per pal·liar l'increment de costos de la benzina. Segons el govern, el combustible agrícola ha pujat un 45% i un 60% en el sector pesquer. Pedro Joan Palleres és el president de la Federació de la Fusta de Balears.
Jo crec que la mesura és intentar minimitzar els costos de transport, no?, que afecten a tots els sectors, simplement a la matèria prima i a les energies, no?
Els distribuïdors de les Balears, que s'han reunit avui a Hora Baixa amb el vicepresident Antoni Costa, alerten que els productes làctics ja han pujat un 7%.
Això mentre l'atac dels Estats Units i Israel al major camp de gas al món augmenta la tensió al Golf Pèrsic i als mercats, i mentre l'Iran ha confirmat la mort del seu ministre d'Intel·ligència per part d'Israel. I la Policia Nacional ha detingut dos menors a Eivissa per una presumpta violació a un altre menor al Carnaval i per difondre'n el vídeo.
Aquest és un dels casos que es van destapar la setmana passada. Els fets van ocórrer prop d'un parc de vila, quan la víctima va quedar amb un grup de joves. Dos menors més estan investigats per aquest fet.
De fet, la policia tutora de les Pitiuses alerta que circulen vídeos de contingut sexual a les xarxes socials tan reals com creats amb intel·ligència artificial.
Un fet que ha posat en coneixement de la Fiscalia de Menors de l'Illa. La policia i la Federació de Pares i Mares sol·licita a les famílies que facin servir el control parental per evitar la visualització i difusió d'aquest contingut.
I nosaltres, com a famílies, hem de controlar els seus telèfons, hem de veure els seus historials, hem de veure què fan, què reben, què no reben, de què fan difusió. És així, no estem invadint la seva privacitat, són menors.
I la mare del nadó mort després de llançar-lo al fems l'any 2023 a Porto Cristo reconeix que ha estat l'error més gran que ha comès en la seva vida.
La dona ha declarat que en cap moment va creure que la nounada fos viva, ho ha dit en la darrera jornada del judici. El Ministeri Fiscal manté per a ella i el seu cunyat la petició de presó permanent revisable per assassinat.
Porque había una intención. Ellos sabían que si dejaban a la bebé iba a morir. Ellos aceptaron que tirando a la bebé al contenedor iba a morir. La intención era clara.
Els advocats demanen que en cas de ser declarats culpables se'ls apliqui el delicte d'homicidi imprudent. El jurat popular es tancarà a deliberar a partir de demà.
I la reforma de la Constitució perquè Formentera tingui un senador propi serà dijous de la setmana que ve.
La majoria del Congrés ha aprovat avui que es tramiti per lectura única, un fet que permetrà que es tramiti més aviat, ja que s'estalviarà el pas per ponència i comissió parlamentària. La Cambra Baixa ho ha acordat amb l'abstenció del PP i el no de vots.
Les consultes i cirurgies anul·lades per la vaga de metges deixaran dues o tres setmanes de sobrecàrrega assistencial a les Illes Balears.
És la previsió que fa la consellera Manuela García. En total, amb aquests tres dies de mobilització, s'han cancel·lat prop de 220 operacions i 11.700 consultes i proves diagnòstiques. Els facultatius que reclamen un estatut marc tornaran a sortir al carrer a Palma demà en una manifestació.
I l'Observatori Socioambiental detecta més de 820 habitatges buits a Menorca. És la conclusió d'un estudi fet a partir del baix consum d'aigua dels comptadors.
Els municipis amb més casos són Ciutadella, Ferreries i Maó. Entre les solucions en fase d'estudi hi ha la possibilitat de reconvertir-los en habitatges més petits, ho explica la consellera insular d'Ordenació Territorial, Núria Torrent.
Una d'aquestes opcions és que habitatges grossos es puguin dividir més enllà del que pugui dir el pla general del municipi.